Estem amb Ignasi Cambra. Bon dia.
Bon dia.
Suposo que molt content per debutar al Liceu, després del Palau, després de l'Auditori, ara arriba al Liceu.
Sí, bueno, és fantàstic. A més, realment és una sala en la que és, per un pianista és més difícil tocar-hi, no? Perquè si fa molta òpera, si fa ballet, si fa... Però concerts així amb piano, realment, jo almenys n'he vist menys. Realment fa molta il·lusió poder-ho fer.
Interpretaràs el concert per piano i orquestra número 23 de Mozart. Tot i que és un concert molt conegut per algú que no l'hagi sentit mai, a què podries dir d'aquest concert?
Home, com tot Mozart, en realitat és molt maco i sobretot té, òbviament, un segon moviment que, bueno, molta gent et dirà que igual és dels moviments lents més macos que ha escrit Mozart, no? Aquest segon moviment temps per mi és el que el fa una mica diferent dels altres.
I quantes vegades el deus haver tocat?
Justament aquest, bastantes. Aquí a Barcelona no l'he fet mai, però aquest concert sí que l'he fet.
Cada interpretació és diferent o això és un tòpic?
No, sobretot a més, per mi jo m'agrada que això sigui així, no? I justament Mozart dona molt joc per això, inclús a nivell de, doncs, en aquest segon moviment, justament, té molt d'espai per poder pràcticament improvisar una mica, és a dir, dins del que escriu Mozart, òbviament, doncs, fas petites diferències, petites coses dins de les harmonies, doncs, perquè històricament sempre es feia i perquè realment, doncs, se sap que això, doncs, en aquest tipus de música, doncs, es pot fer, no? I per tant, literalment cada vegada que es toca és diferent.
A la vida s'han de prendre decisions constantment, però quines són les decisions que Ignasi Cambra ha pres i que tens la percepció que t'han canviat la vida?
Que difícil aquesta pregunta. Decisions que he pres? Bueno, òbviament, la primera va ser anar-me als Estats Units a estudiar realment, dedicar-me al piano, que això va ser una decisió que vaig prendre, tenia 17 anys i me'n vaig anar així de cop. No, jo estava matriculat a ESADE ja, és a dir, no era una cosa que tingués gaire prevista, però bueno, des d'aquestes coses que dius, va. I després igual una altra decisió important que he pres va ser quan vaig acabar els 4 primers anys allà a Indiana, anar a estudiar amb Alexander Toradze. Va ser realment una persona que va canviar molt, ja no tan sols la meva manera de tocar, però també realment a través d'ell, doncs, vaig arribar a conèixer, doncs, el Valery Gergiev i, bueno, realment va ser qui una mica em va ajudar a començar a fer concerts realment en aquest nivell.
Tu no t'hi veus. Jo et volia preguntar, quin és el hàndicap més gran que et comporta la ceguesa?
La lectura de les obres. Llegir partitures en braille és molt lent, és complicat i lent, i clar, doncs, si s'ha de llegir una partitura en braille, trigues molt més que una persona llegint una partitura normal, i tot i que no ho facis en braille, doncs jo normalment li demano a algú que em gravi les partitures a mans separades lentament, perquè així m'ho estudio i és més ràpid, però tot i així és més lent. I clar, no poder tornar a la partitura, per exemple, doncs, aquest concert, si l'he fet moltes vegades, ara podia fer un any i mig igual que no el tocava, aquest concert. Clar, doncs, si tens la partitura davant, doncs sempre et pots recordar, t'escrius coses, jo tot ho faig de cap, diguem. I això és l'únic que de vegades és una mica més, t'emprenya una mica.
Però, per exemple, les peces de Johann Sebastian Bach són realment complicades per tocar al piano. Es poden estudiar d'oïda si vols arribar a entendre, és a dir, el sentit més profund del que diu la peça?
Bueno, el sentit més profund del que diu la peça, una vegada tu tens tot al cap, també l'has d'anar descobrint, no? Però realment sí que si es fa d'oïda i amb una estratègia una mica com Déu mana, és a dir, sabent exactament, separant les veus, el que són, i doncs sí, òbviament es pot fer. Ara, també et diré que justament en el cas de Bach, pràcticament sempre faig servir braille, perquè és més clar veure el contrapunt d'aquesta manera. Justament és dels pocs compositors en què pràcticament sempre aniré al braille, tot i sigui més lent.
I tu què li contestaries al James Rhodes, que és un pianista que ara passa per Barcelona, que s'ha fet molt famós per una biografia que es diu Instrumental, que ara publica un llibre que es diu Toca el piano, on assegura que tothom que va estudiar música de petit i després d'haver deixat de tocar, de fer música, pot aprendre un preludi de Bach en un mes i mig a 45 minuts diaris? Què li diríem?
Bueno, això són qüestions comercials, no? Segurament per alguns serà veritat i per d'altres no. Jo, molt del que fa el James Rhodes, justament és algú que aquí respecto bastant, molt en realitat, perquè penso que apropa la música a la gent d'una manera que igual altres persones no saben fer del tot. És a dir, al final de vegades el tema del màrqueting, si crida l'atenció i després la gent, doncs, diguem-ne, va en un concert i veu que li agrada la música clàssica i que realment hi ha alguna cosa a escoltar i que és, doncs, després això ajuda a tothom. I si per això de vegades s'han de dir coses d'aquest tipus, doncs jo penso que és un mal menor.
Què fas el dia que has d'actuar? Com el passes?
Bueno, et refereixes en aquest cas del Liceu o sempre?
En general, en general.
Bueno, també és diferent si és un recital o si és amb orquestra o cambra, però normalment és... A mi no m'agrada arribar a la sala amb molta antelació, perquè tampoc hi tens gaire coses a fer. Però bueno, no, estudiar una mica, mirar alguna cosa que vulguis mirar i poca cosa més. A mi abans de tocar m'agrada sempre just abans de sortir em prenc un te, bueno, són costums que vas agafant.
I ara que gairebé m'ho has posat amb safata, amb què et sents més còmode, fent recitals tu sol, fent cambra o tocant amb una orquestra?
No, realment no tinc preferència, això tot m'agrada i tot fa il·lusió, tot és... Òbviament, sempre i quan hi hagi temps per assajar i es puguin preparar bé les coses, però de fet, a mi fer música de cambra m'encanta, sobretot si s'ha pogut preparar i si ho fas amb gent amb qui realment t'hi portes bé a un nivell musical, diguem-ne, és de les coses més agradables que es poden fer.
És imprescindible marxar fora per fer carrera musical internacional?
Imprescindible no ho sé, suposo que no i espero que no. Ara, jo en el moment en què ho vaig fer vaig pensar que era la millor opció, tampoc enganyaré. Si algú toca bé, sortiran oportunitats, vingui d'on vingui.
Has estudiat a la Juilliard School. Què et va sorprendre més de la que diuen, jo no ho sé, però diuen que és l'escola de música més prestigiosa del món?
Realment sí, el nivell és molt alt i... Igual sí que el que em va sorprendre més és que sempre es deia que la Juilliard era un lloc molt fred i la gent realment competien els uns amb els altres. La gent al final, cadascú vol el millor per si mateix i intentar, però això és normal en tots els àmbits, no? Ara, realment l'escola doncs, no és un lloc necessàriament molt fred ni necessàriament... No, jo vaig pensar que era un entorn bastant agradable per estudiar i almenys a nivell de professors.
Quan eres allà, què trobaves a faltar de Barcelona?
Tot. Jo vaig passar 8 anys a fora i sempre que tenia un moment i realment els últims 4 anys sí, ja vaig tenir... Tornava bastant aquí a tocar i coses, per tant realment els primers 4 anys a fora podia passar-me molts mesos sense venir aquí i realment ho trobes a faltar tot, és una mica tot l'aire, sobretot Nova York, és que hi ha tanta gent, tants cotxes, tant de tot, que hi arriba un punt que dius, bueno, ja n'he tingut prou.
Escolta'm, qui t'ha ajudat a la vida, tu?
A la vida? Doncs els meus pares, la Maria Luisa Alegre, no sé, realment molta gent a nivell, diguem, musical, doncs òbviament l'Alexander Toradze, que realment va ser un canvi molt fort per mi, la Maria Joao Pires...
Com és que el piano de la Maria Joao Pires sona diferent de tots els pianos? Sona dolç, càlid, tendre... Com ho aconsegueix això la Maria Joao Pires?
Bueno, mira, ho estem intentant encara descobrir tots. I és més, jo diré que penso que ella encara ho està intentant descobrir també. Però bueno, és una tranquil·litat, una pau interior i una tranquil·litat de quasi d'esperit, no? Que realment fa que el so una mica surti de tu més que del piano, no?
I com tenim el tema del disc, aquest disc que s'ha de fer?
Sí, aquest disc famós que està posat que ha de sortir l'any passat, aquest any, el que ve... Jo realment juraria que l'any que ve sortirà.
Per l'any que ve queda molt poc.
L'any 2017, perquè s'hauria de gravar en algun moment a la primera meitat del 2017 i a partir d'aquí, doncs...
El dia 3 de novembre vas actuar al Teatre Mariinskis de Sant Petersburg amb 4 dels impromptus de Schubert i els de Chopin. Es manté aquesta idea dels impromptus en el disc?
Era una possibilitat, sí. Però igual, clar, és que, insisteixo, jo canvio molt d'idea i aquí està el problema. Hi ha un moment en què algú dirà, s'ha acabat, fem això. Però en principi sí.
Què et dona la música que no et doni res més?
Ostres, aquí sí que no sabré què dir-te. Suposo que quan esculls fer una cosa per damunt d'unes altres és perquè et dona una satisfacció que altres coses no et donguin, no? Realment és estar fent una cosa que t'agrada fer, és estar fent-ho doncs contínuament i sí que és veritat que la satisfacció d'acabar un concert, jo almenys no he trobat cap altra cosa que la... que sigui similar a això, no? Acabar doncs, un concert, un recital, un el que sigui, doncs, de dir, bueno, ho hem fet, no? És una cosa que agrada, almenys a mi m'agrada.
Ignasi Cambra, moltíssimes gràcies per l'entrevista i moltíssima sort.
Gràcies.